dia, què tal, com esteu? Comencem setmana i dilluns. Som 12 d'agost de 2024 i engeguem el Penedès Gamma Extra. En nom de totes les veus que passaran per la ràdio al llarg d'aquestes 3 hores fins a les 12, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquesta setmana, pels que treballeu, és més curteta, perquè hi ha la festa de la Mare de Déu d'agost. Potser esteu treballant, però fareu pont. D'altres, potser esteu escurant vacances i toca tornar-hi després d'aquest pont o el dia 16. Sigui com sigui, us acompanyarem de 9 a 12, de dilluns a divendres, excepte dijous, esclar. Aquest matí de dilluns arrencarà així que acabi el sumari, passant pel quiosc digital i tafanejant portades i tot seguit els esports amb l'Eric Guijarro. D'aquesta manera ens plantem a 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat penedesenca. A partir de 9:45 esbossarem el Firar 2024 amb la Cristina Gallardo i la Joana Sadurní, dues de les codirectores, i amb un parell de pintores participants, l'Anna Maria Almirall Germen i l'Helena González Alzinet. Ens apassiona el formatge i compartim aquesta passió amb xerigots, així que a les 10:06, Víctor Cornejo ens porta la formatjada. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat penedesenca, són 5 minuts i seguim tot descobrint la música tradicional amb el Pau Bullit i l'Aina Soler. Obrirem la tercera hora a les 11 i pocs minuts amb el Dia Mundial d'aquest 12 d'agost, que serà l'excusa per obrir línies i engegar el concurs perquè truqueu i dieu la vostra. Comencem setmana, comencem regalant números des de l'1 pel sorteig de la caixa de préssecs que farem divendres, una caixa de préssecs que aquesta setmana regala Torrents Vinyes Fruits. A 11:45, última cita amb l'actualitat penedesenca, el flash informatiu al darrer abans de l'informatiu de la 1. I acabarem, com cada dilluns, desglossant, punxant, tema a tema, un àlbum. I una darrera qüestió, abans d'engegar, tot escalfant motors, apuntar que avui, entre aquesta nit i la de demà, és el millor moment, són les millors hores per veure les llàgrimes de Sant Llorenç, la nit d'aquest dilluns a dimarts. Aquí a casa nostra, al Penedès, clar, s'han de buscar zones amb poca contaminació lumínica, tot i que aquest any la lluna ens ajuda perquè està en fase de quart minvant. I alguns dels llocs d'observació millors serien el Castell de Sant Martí, el d'Olèrdola, el Castellot, a Guardiola o a Pontons. Si voleu veure llàgrimes de Sant Llorenç, que diuen que aquest és un molt bon any. Som-hi, amb aquest dilluns. L'Ara és el primer dels diaris que trobem al quiosc digital i aquest dilluns 12 tots presenten el nou govern d'Illa. L'Ara ho fa amb aquests termes. Illa fa un govern transversal que inclou perfils tècnics. En el nou executiu predomina l'ADN socialista, però també hi ha excàrrecs de Junts i d'Esquerra. Els consellers, molts dels quals són professionals independents, juraran el càrrec avui. I veiem fotografia de tots ells, foto carnet. L'altra imatge, pràcticament mitja portada, és per Tom Cruise en moto agafant el relleu de París a Hollywood, en aquest cas a Los Angeles, per la propera cita olímpica. El periòdico titula «Illa anomena un govern transversal amb majoria femenina». El nou executiu integra el poder local del PSC amb càrrecs procedents de l'administració d'Esquerra i de CiU. Destaquen que Sílvia Paneque serà la superconsellera i, com feia el diari Ara, mostra en portada les fotos de tots ells. De fet, és una portada, en aquest cas, monotemàtica. El Punt Avui torna a les seves portades habituals amb un personatge, en aquest cas és Jeroni Castell, cuiner i xef de les Moles, a Ulldecona, i en destacant aquesta frase, a la cuina d'autor no només fem alquímia, la base són els caldos i sofregits. I, a sota de tot, tres titulars breus, Illa s'emporta el nucli dur al govern. Fins ara hi ha 105 amnistiats de 486 possibles, la meitat policies i guàrdies civils, i París tanca els Jocs Olímpics i passa el testimoni a Los Angeles. La Vanguardia no ens mostra Tom Cruise, sinó que posa, tot obrint, una foto de la cerimònia de cloenda d'aquests Jocs Olímpics de París 2024 i exclama «Chapeau». A casa nostra, titular del nou govern, Illa recorre el poder local del PSC amb gestos de complicitat cap Esquerra i l'antiga CiU. Dalmau a presidència i Romero a economia encapçalen un govern amb 16 departaments, dos més. Niubó i Parlon s'encarregaran d'educació interior i la gestora Pané s'ocuparà de salut. Destaca el fitxatge de Jaume Duc per Acció Exterior i la diputada Paneque portarà territori i en serà la portaveu. Afins a Esquerra lideraran política lingüística i cultura, Samper, ex-Junts, assumeix empresa i Espadaler, ex-Unió, justícia. La foto mostra Illa ahir al seu despatx de la presidència de la Generalitat. I tres titulars breus a la portada de La Vanguardia d'aquest dilluns 12. Elon Musk s'entrega a la causa de Trump. En matèria de salut, pol·lució i calor, igual a malalties de pulmó a l'alça. I en turisme, a Eivissa té més visitants, però gasten menys.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
És un quart de deu en punt i arriben els esports olímpics i amb nom vilafranquí de la mà de l'Eric Guijarro. Bon dia, Eric.
Bon dia. Jo no he participat, però el llibre Chakir sí.
Però teníem el llibre corrent sí. Aquesta marató i això s'acaba, eh?
Ja,
sí, era l'última gran prova. Ja està.
Ja s'ha acabat, això.
Tom Cruise ja va amb moto fins a Los Angeles portant el testimoni.
Va amb tirolina des de la coberta de l'estadi i, a més, salta ell. No és cap especialista, perquè ja sabem que Tom Cruise a les pel·lícules ho fa tot ell. Si s'ha de saltar d'un edifici, salta. Doncs ahir ho va fer des de la coberta de l'estat de France fins al terra. Bé, espectacular, no?, aquesta cloenda. Jo diria que més espectacular la cloenda que la inauguració, un to bastant diferent, no?
Més dinàmica.
Sí,
més
sí,
curteta.
Potser sí. Ja amb aquesta petjada d'Estats Units, no?, del que és aquest món de l'espectacle, que jo crec que també marcarà una mica el que serà, doncs, la inauguració i cloenda i com serà tot plegat en aquests Jocs del 2028 de Los Angeles, que seran ja els propers. Hem d'esperar 4 anys perquè els de París ja han acabat, han passat rapidíssims. És allò que estàs 4 anys... En aquest cas van ser 3, no?, perquè els de Tòquio es van fer el 21 al final, però 3 anys allò esperant, vinga, els Jocs, queda un any. T'arriba i ja està. I són
una bufada. Ara els
dies.
Paralímpics, si tenim el Toni Ponce,
exacte,
també.
Exacte, tindrem encara els Jocs Paralímpics d'aquí uns quants dies amb aquesta participació del Toni Ponce I els últims dies, últimes hores dels Jocs Olímpics ens han deixat també la participació d'un altre penedesenc, d'un altre vilafranquí, com Ibra Chakir. Era un dels moments que a nivell local doncs esperàvem. Evidentment, com a seguidors del món dels esports, estem esperant totes les proves, però sí que volíem veure un vilafranquí participant en uns Jocs Olímpics, i aquesta espera doncs va valdre la pena, perquè l'Ibra va participar en aquesta prova de marató, finalitzant en la posició 34, a més aconseguint un molt bon registre, la segona millor marca espanyola en aquesta prova de marató, en aquests 42 quilòmetres que conformen la prova de marató.
I no ho va fer al 100%, no, això ho hem sabut després.
Sí, ho va explicar ell després, en la prèvia doncs havíem pogut parlar amb ell i de fet no havia fet referència doncs, a aquesta limitació física, una fissura, una costella, que a més també s'ha sabut que no es va produir ni competint ni entrenant, que podria ser, no?, una lesió, tot i que en la seva disciplina potser una fissura de costella no és el més típic, però aquelles lesions que es poden anar produint, doncs en aquest cas va ser per una agressió que va patir per part d'un excompany de pis. Un fet que ni ell mateix havia explicat en els dies previs, ni setmanes, ni mesos. Això, pel que es sap, es va produir fa dos mesos, coincidint amb l'europeu de Roma, que allà sí que va sorprendre el resultat que va aconseguir, tenint en compte doncs, com arribava, el bon estat de forma des del mes de febrer, quan es va proclamar campió d'Espanya. Sobtava, no?, el resultat que va treure, i ara doncs, ell mateix explicava que aquesta lesió ja el va condicionar a l'hora de preparar la marató i, evidentment, al competir. En un circuit dur, que era el de la Marató Olímpica de París, un tram amb un desnivell important de fins al 13%, una rampa de mig quilòmetre a aquesta alçada amb un desnivell del 13%, i l'Ibra doncs, que va aconseguir aquest segon millor registre espanyol en uns Jocs Olímpics, en la prova de marató, i també dins de la selecció espanyola, dels tres atletes que participaven, doncs ser el millor classificat. Així que sí que sembla que si hagués estat al 100%, potser hagués quedat una miqueta millor, i qui sap si hagués pogut somiar amb un top 20, que ja hagués estat una passada. Hem de tenir en compte que ell, quan es va proclamar campió d'Espanya al febrer, a la Marató de Sevilla, va córrer en 2 hores, 7 minuts i 49 segons. Això són 49 segons més que el registre que ha fet el guanyador del bronze en aquests Jocs Olímpics de París, Benson Kipruto. Això és molt relatiu. El recorregut de Sevilla no és el mateix que el de París, però sí que ens fa veure doncs, que Ibra Chakir té un potencial enorme i és un atleta doncs, que té molt a dir, i que, malauradament, el fet de no haver arribat al 100%, doncs, probablement l'ha limitat en aquests Jocs de París. Ell no ho ha posat com a excusa, perquè, de fet, en la prèvia no sabíem res d'aquesta lesió que patia i que al final doncs, sí que ha fet pública. Suposo que pel fet d'allò de dir no dic res, jo vull participar als Jocs, sí, com sigui, jo vull ser, perquè no saps l'esport mai com et pot tractar, com et pot tractar el cos, i si potser és l'única oportunitat, tot i que sembla que l'Ibra el podrem veure a Los Angeles si no hi ha cap delta baix.
Sí, 4 anys a Los
Angeles. Ell té aquesta fita al cap, té 28, 29, no sé si ha fet 29 en els últims dies, 32, 33 anys, pot participar perfectament a Los Angeles 2028. Repetim, si no hi ha cap delta baix, que el món de l'esport no se sap, però si tot va normal, sembla que Ibra també estarà allà a Los Angeles.
Tindrem temps de parlar amb ell?
Sí, sí.
Amb calma i sí, quan s'hagi paït tot plegat, no?
Exacte, i tot això s'ha de pair, deixar que passin dies després d'aquesta marató exigent, però això no s'atura, ja ens ho deia dilluns passat ell, el calendari de proves es va seguint, i crec que el mes d'octubre té la Marató de València, una cita important també, tenint en compte que l'any que ve hi ha Mundial, els atletes aniran a Tòquio, novament, aniran al Japó, però en aquest cas per disputar el Mundial d'Atletisme, una d'aquelles cites importants, i l'Ibra també voldrà ser-hi allà per repetir presència en un Mundial. Seria la seva segona, ja que va participar a l'anterior cita l'any 2023, i el 25 l'objectiu és també ser-hi presents. Bé, doncs s'acabaven els Jocs Olímpics, com dèiem. Ahir aquesta cerimònia de clausura, també d'una durada important, va acabar una mica més tard de les 12 de la nit. Connexió amb París, connexió amb Los Angeles, amb actuacions musicals, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg... Una mica d'això, ja ens introduïen el que passarà d'aquí 4 anys a Los Angeles. Actuacions en directe, via satèl·lit des de la platja, allà a Los Angeles. Per tant, ja doncs, podem donar carpetazo als Jocs de París.
Això hi ha una ja portada aquest matí que diu que en comptes de fer el relleu amb Los Angeles, diu que es fa amb Hollywood.
Sí, perquè a més hi ha aquesta imatge icònica, no sé si els oients l'han pogut veure, això que comentàvem, Tom Cruise, que es fa aquesta simulació, no?, que surt de l'estadi des de París, des de l'estat de France, i arriba en moto fins a Los Angeles, saltant des d'un avió amb paracaigudes, i arriba aquestes lletres icòniques de Hollywood a Los Angeles, i a les dues O's s'aprofiten, es posen de colors per simular les anelles olímpiques, que jo no sé si això, quan arribi la cita olímpica, també es mantindrà. Seria una imatge superpotent, aquestes lletres de Hollywood, i a sobre doncs, aplicar tres anelles més amb tres os i fer aquest símbol dels Jocs Olímpics. La veritat és que seria espectacular. I tenint en compte que és el món de l'espectacle als Estats Units...
En saben.
No hem de donar lliçons. Si ho volen fer, ho faran. I jo crec que amb això ja van ensenyar una miqueta la poteta.
Sí, sí. I amb ganes.
Molts noms en aquests Jocs
queden,
Olímpics.
No?
Els
sí.
Podem
Costa fer
destacar.
Ara recap, eh?
Sí, sí, és difícil.
Han
no?
estat dies molt intensos.
Van passant els dies, segurament ens deixarem molts, però una de les imatges que crec que ja el company Jordi Ribas ho comentava divendres en aquest mateix programa, Armand Duplantis serà
el
nom per excel·lència amb aquest salt de 6,25, rècord del món. No el deixarà aquí. D'aquí uns mesos segurament el superarà i el llistó estarà superalt, però és la gran estrella del món de l'atletisme actualment. Ja ho vam veure, no?, en aquell moment que volia, doncs amb aquest tercer intent, superar el 6,25, tot l'estadi donant-li suport, els mateixos rivals, que són companys, aquest bon rotllo del món de l'atletisme i que es va veure, no?, que el fet de ser rival no implica que estiguis a males, no?, i barallant-te, sinó donant suport. I al final és el que volem, plantar-nos en uns Jocs Olímpics i com a espectadors veure doncs, aquests resultats, no?, i que un atleta doncs, toqui el cel, que és el que va fer Armand Duplantis. Ahir veiem, per exemple, també a la cerimònia de clausura Leon Marchand, el nedador, 5 medalles en aquests Jocs Olímpics.
El noi d'or.
Una de les grans
Quina
estrelles.
Quina descoberta.
4 medalles d'or en aquests Jocs Olímpics. I també hem de fer menció al guanyador dels 200 metres llisos masculins, Letsile Tebogo, corredor de Botswana, és el primer africà que guanya una prova de velocitat, destronant a Estats Units, a Jamaica, que sí que en aquests jocs ha fet una mica figa. Jamaica realment ha estat decepcionant, decebedor. Thompson, el jamaicà del 100, no va ser ni campió olímpic, als 200 ni participava, acostumats al que feia Usain Bolt, que feia 100, 200 i relleus. Aquí Jamaica ha perdut, però bé, són etapes, són camades i són generacions. I ara doncs, sí que hi ha una mica buit de poder. A Tòquio va guanyar un Itàlia, el 100, i el campió olímpic de fa 3 anys no ha tocat ni medalla en aquests Jocs Olímpics. També ja ens demostra, no?, que hi ha molta competitivitat i cada 4 anys podem veure coses ben diferents, i això també està bé.
I no t'oblides de Simone Biles, clar que...
També.
Fa dies ja de tot plegat, no?
Sí, va ser al principi, ja sembla que no ens en recordem, però també aquestes 3 medalles d'or, crec que en total són 4, i és una de les atletes que esperàvem, no?, veure en aquests jocs després de no participar als anteriors a Tòquio per aquells problemes de salut mental que la van deixar fora. I ara tornava amb aquesta força per tornar a imposar la seva llei.
I parlant de fair play i de bon rotllo, com en l'última prova que competia, que no va quedar amb la medalla d'or, aquella reverència que li va fer a la guanyadora,
sí.
Va quedar segona o tercera, i aquella reverència final, no?, dius...
A Andrade, a la brasilera.
Andrade, sí,
exacte. Sí. Doncs és una mica el que dèiem, no?, que aquí es competeix al màxim, t'estàs preparant 4 anys, vols guanyar, però aquest fair play en totes les disciplines, excepte en el futbol. En el futbol sí que hem vist imatges realment en el partit entre Espanya i Marroc va ser realment decebedor veure aquests piques entre jugadors. Al final, no sé. No sé a què venen i què aporten, però bé, és el que tenim. I bé, doncs esperar 4 anys a Los Angeles, allà hi serem i a veure què ens deixa. Al final, pel que fa al medaller, Espanya va estar unes quantes jornades que dèiem, hòstia, no arriben les medalles, no puja això. Al final 18, s'ha superat el de Tòquio i el de Rio. No està mal, no és el del 92, que és una mica la fita, però bé, com a mínim s'ha superat el que es va fer en els últims Jocs Olímpics, que podia haver-se superat amb més medalles, perquè, per exemple, Carolina Marín, si tot hagués anat normal, era una medalla. John Ram al golf, la selecció femenina, que al final quedava quarta, no va ni poder guanyar el bronze en l'últim partit. Aquell final cruel també, un penal que tenia Alexia Putellas, el fallava, i per tant doncs es quedava la selecció femenina guanyadora de tot, campiona del món fa un any, doncs els Jocs Olímpics sí que ha costat una miqueta.
I del glamour de París i dels Jocs Olímpics, tornem al glamour penedesenc, tornem a Vilafranca.
Evidentment, el glamour aquí no es perd. Els Jocs han acabat, ràpidament dir que no ens quedarem orfes d'esport, perquè aquesta setmana ja torna tot, els amants del futbol ja estem servits, aquesta setmana no hem d'esperar ni tan sols el cap de setmana, ja dijous tindrem l'inici de les lligues, comença el futbol, ja comença tot, això no para l'estiu. Sembla que es fa llarguíssim, però hem tingut Eurocopa, hem tingut Jocs Olímpics, hem estat servits i anem encadenant una cosa rere l'altra, els esportistes gairebé també, perquè alguns dels futbolistes que fa pocs dies estaven jugant una final olímpica, d'aquí res ja s'incorporen als seus equips i comencen les lligues. Com també començarà la lliga, encara li queda una miqueta més i mitja al Futbol Club Vilafranca per tornar a l'acció, i començarà la Lliga el 22 de setembre. Abans, la pretemporada, que comença demà. Avui són les revisions mèdiques dels jugadors. Demà comencen els entrenaments, sota les ordres de David Vilajoana. I dissabte, a les 6, la primera cita de pretemporada, el 3x1 triangular, Trofeu Hereus de Gamper, que participa al Vilafranca com a anfitrió, el juvenil del Barça i el primer equip de l'Olot. Són els tres equips que participen, partits de 45 minuts, i això començarà dissabte a les 6. Abans es farà entrega d'insígnies del club als socis més antics i als expresidents que encara estiguin vius. Per tant, festa en aquest inici de pretemporada del Vilafranca, al qual encara li quedaran 7 partits després, abans de començar la nova Lliga, el 22 de setembre, al camp de la Pobla de Mafumet.
Estarem atentes i pendents. Gràcies, Eric. Bona setmana.
Molt bona setmana.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Són 9:15. Comencem aquest flaix informatiu parlant d'una notícia política que va marcar l'actualitat la setmana passada, i és que hi ha diversitat d'opinions polítiques sobre la investidura d'Illa i també el retorn de Puigdemont. I és que precisament des del PSC es valora positivament el fet que Illa sigui el nou president, havent arribat a acords per part del partit. Des d'Esquerra Republicana també es valora positivament l'acord, afirmant que aporta aspectes positius a Catalunya, i els comuns també valoren positivament l'acord. En canvi, els grups que doncs van decidir no donar suport a la investidura de Salvador Illa, com són Junts, la CUP i també doncs els altres partits com Vox i Aliança Catalana, doncs ho valoren de manera negativa. Pel que fa a l'arribada de Carles Puigdemont, doncs també des de Junts es valora positivament també els partits independentistes, mentre que la resta opinen que Puigdemont hauria d'haver pogut entrar al Parlament. Continuem parlant d'una notícia de caràcter local i és que l'Ajuntament d'Olèrdola reitera públicament el seu suport a les ADF i és que com a expressió d'aquest recolzament a la façana de l'edifici de l'Ajuntament olerdolenc llueix un domàs reivindicatiu de color groc, el color que identifica les agrupacions de defensa forestal, amb els lemes Som Territori i Som ADF. Amb aquest gest, l'Ajuntament d'Olèrdola torna a manifestar que comparteix la reclamació de les ADF per tal que puguin intervenir en les tasques d'extinció d'incendis. En clau comarcal, l'Alt Penedès assoleix 44.000 afiliacions al segon trimestre, la xifra més elevada des de l'any 2008. Així, la comarca de l'Alt Penedès continua mostrant un gran dinamisme al tancament del segon trimestre. Concretament, a finals de juny, la comarca ha assolit les 44.000 afiliacions a la Seguretat Social, la xifra més alta des del 2008. Paral·lelament, el territori continua expandint el seu teixit empresarial, amb 10 comptes de cotització més que en el període de l'any anterior. Així s'extreu el darrer informe trimestral del mercat de treball i el teixit empresarial elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i també publicat per la mateixa cambra a l'Alt Penedès. I acabem parlant d'un fenomen meteorològic que doncs, tots haurem d'estar pendents durant aquests dies i és que les llàgrimes de Sant Llorenç encenen el cel d'arreu de Catalunya i és que doncs, aquest cel de Catalunya s'il·lumina amb fins a 200 meteoros per hora oferint una oportunitat única per a l'observació astronòmica. Un dels espectacles astronòmics més fascinants de l'any és la pluja de meteors dels Perseids, coneguda popularment com les llàgrimes de Sant Llorenç. Aquesta pluja es pot observar del 17 de juliol fins al 24 d'agost, amb el màxim d'activitat previst per aquests dies 12 i 13 d'agost. Durant aquest període, els cels de Catalunya s'il·luminaran amb fins a 200 meteors per hora, oferint una oportunitat única per a l'observació astronòmica.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart. La màgia de compartir.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Ara són 2:15:06.
Penedès Gamma Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
Cada 15 dies, els dilluns, aquest estiu, anem esbossant i donant forma, fent un tastet al que serà aquest Firar 2024. Avui amb nosaltres dues de les seves codirectores fent d'anfitriones, la Cristina Gallardo i la Joana Sadurní. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
La Cristina aquest estiu té uns quants barrets. Dijous passat venia amb el barret d'Estant Pere i avui amb el de codirectora del Firar. Molt més còmode, no?
Sí, des d'aquí molt bé, perquè així parlem dels altres artistes.
Avui ens porteu dues artistes, una de les quals veteranes d'aquest Firar. Ens expliqueu qui són?
Doncs avui tenim l'Anna Maria Almirall, que fa, ara et parlàvem a l'ascensor pujant, que fa 30 anys ben bé que es presenta al Firar, un més amunt, més avall, però més o menys. I amb l'Helena, que fa 3 anys, no?, des que vam començar nosaltres, que s'ha llançat a participar-hi, i estem molt contentes de que tinguis ganes encara de ser-hi. I bueno, veníem una mica a que ens expliquéssiu què tal.
Doncs Anna Maria Almirall Germén i Helena González Alzinet. Bon dia, benvingudes a la ràdio. Què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Totes dues, ara micro tancat, estàvem fent una mica de safareig i els hi he preguntat com ho porteu. I totes dues, estem al·lucinades, les que estem aquí a l'estudi, han acabat la feina. Anna Maria, felicitats.
Yes. Gràcies.
Era l'objectiu acabar folgada amb temps o ha anat així?
Ha anat així una mica, eh? Sí, sí, l'any passat, fins al darrer moment, no tenia enllestida la festa de la subhasta i aquest any ja ho tinc enllestit, llavors això et dona molta tranquil·litat, poder tenir la feina feta. Ara ja acabar de triar, d'acabar de rodonir tot una mica. I, bueno, sempre em faig més producció de la que em demaneu per poder seleccionar una mica els temes i, bueno, i anar escollint.
I és un goig tenir-la més i poder escollir.
Bé, una mica, sí, perquè si em queda no passa res. I si algun es ven, com que doncs l'opció de poder reposar, doncs també està molt bé.
Sí, sí. Helena, era una fita o ha anat així? Com és que s'ha acabat, no sé, com 10 dies abans?
Doncs mira, realment de les dues altres edicions vaig arribar molt així com a últim moment, en les últimes peces així com més a l'últim moment, i això em va fer patir una mica i aquest any vaig dir que em vaig posar com el repte de dir no, vull fer-ho amb temps, deixar-ho preparat per després poder canviar el que em vingui de gust. I ara aquests dies me'ls prendré una miqueta d'això, de, com ha dit sí, l'Anna, de doncs, mirar últims detalls i si alguna cosa la vull refer o portar-la diferent, no sé.
Sense pressió.
Exacte. Aquest any també porto com un treball que he fet com un mixt entre les dues últimes edicions i això m'ha fet com investigar una miqueta una tècnica nova, no? I he fet com una producció justament només pel Firar, no? Com que no havia treballat abans. I mira, m'ha deixat investigar molt, que això doncs, m'ha donat, no sé, com produccions diferents del que jo m'esperava, com d'inici. Així que
podem estirar una mica més la llengua i explicar aquestes produccions i sí, el sí, que fas habitualment, a diferència sí, d'aquest treball diferent que veurem.
I tant. Mira, jo porto art abstracte, ja als 3 anys, i treballo normalment a 3 colors, treballo el blanc, el negre i el vermell, que és el que segueixo treballant, és una cosa dels que segueixo treballant, i l'última edició vaig treballar molt al paper, o sigui, creava obres a paper i els hi donava com un relleu predeterminant l'obra, o sigui, naixien ja predeterminades el que tenien a sota, no? I aquest any treballo al paper, però pinto també en paper, de manera que no són obres d'un sol color, que moltes ho eren, ni estan tintades, sinó que amb el mateix paper el sobreposo i creo no només transparència, sinó com línies, com si fos pintura, però només s'aplica paper a diferents colors, no? A paper negre, paper vermell i paper blanc.
Serà una via a seguir explorant després de Firar?
Sí, sí. Justament neix aquesta producció de que he creat obra gran format i l'aplicació de la pintura sobre el paper no m'acabava de convèncer com quedaven i les textures, no em deixava veure bé el relleu i el treballar en petit he vist que treballant paper sobre paper em donava una cosa molt interessant, sortien unes obres interessants i crec que passaré això també al gran format i bueno, us ho ensenyaré posteriorment.
I tant. Anna Maria, explica'ns què veurem a Firar, si dista molt o poc del que vam veure l'any passat.
Bé, jo segueixo una línia realista, estudio la natura, m'interessa des d'una fulla seca a les arrels, observo tant la natura com les persones. Aleshores, aquest any porto temes del port de Vilanova, per exemple, vistes de Vilafranca, vistes de... hi ha alguna de Venècia, també. I llavors pinto amb la tècnica, generalment aquí la que jo faig servir és l'oli, l'acrílic i treballo l'aquarel·la. L'aquarel·la és un mitjà que és l'únic mitjà que és viu, és a dir, perquè es treballa amb aigua. I has de deixar que els pigments flueixin i facin el seu camí. Aleshores, a vegades, no pots intervenir de seguida, has de deixar que s'assequi per veure el resultat. Llavors, això és una feina que sovint és una mica el que tu deies, no? Que experimentes sobre el que et va sortint, la taca que et surt, si t'interessa, si no, si vas bé, si l'has d'estripar i tornar a començar. I és molt interessant. L'acrílic, el que passa és que és com la pintura tradicional de l'oli, diguéssim, la tècnica, la treballes sobre capa i no cal esperar, l'oli sí, has d'esperar que s'assequi a vegades, oi? I l'acrílic és més ràpid. L'acrílic va molt bé per pintura al carrer, per pintura de... quan vaig a concursos de pintura ràpida. I llavors, aquest any també, com les altres tres edicions, aquestes dues passades, doncs, porto escultura, que és una nova modalitat, és una nova... I què faig amb l'escultura? És amb terracota, és a dir, es fang. Quan vaig a fer model, fem un esbós del model que volem fer en gran, el fem en petit. Aleshores, aquí portaré un parell o tres d'aquests esbossos. I sovint, i a vegades, si ho crec interessant, hi poso pàtines.
Què són pàtines?
Pàtines. Pàtines són pigments naturals, també pot ser amb capes de daurat. És una sobreposició de capes de pintura, podríem dir pintura entre cometes, perquè són pigments, sobre de l'escultura. I aleshores hi ha un fregat, amb una tècnica del fregat, amb la qual vas fregant, vas polint aquella peça i et vas traient les capes superficials i et va quedant les de sota, més o menys, no? I llavors això és quan es veu una pàtina, és a dir, veus el primer color, el segon i aleshores també veus el tercer. En els llocs més profuns de l'escultura surt el fosc, surt el primer color que has posat, si és un verdós, m'agraden molt els bronzes i crec que el color en l'escultura em dona força, dona que l'escultura que ja és tridimensional de per si tingui, valoris més el relleu i li donis més caràcter.
I els teus fans, els teus seguidors, que en tens molts, com han entomat aquesta nova incursió en l'escultura?
Penso que bastant bé, bastant bé, interessa bastant. Sí, sí. És un repte, i per mi també ho és. Ho trobo molt interessant perquè faig unes cares que podríem dir que són andrògenes. A mi no m'interessa que sigui un home o una dona. És un ésser. I aquest ésser el ressalto, els ulls, el cabell, alguna forma de la cara, amb aquests foscos, amb aquestes pàtines. I això em dona una vida en aquestes escultures. Els hi treu un caràcter, fa que doni la porta oberta a que la gent s'imagini el que vulgui. És així, vull dir, la meva intenció és aquesta, no? Que la gent, quan ho vegi, els hi vegin alguna cosa o els hi proporcioni que els hi agradi o que ho rebutgin o que diguin ui, que és aquesta taca a la cara, o que s'imaginin el que vulguin.
Sí, perquè a més l'escultura crec que és una disciplina que no hi estem exposats normalment, no? Costa més d'entendre-la i de sí. veure-la, i de fet ens costa de tenir artistes que s'hi dediquin i que puguin fer-ho amb el format limitant que té el Fir Art, sí. perquè, clar, fer unes figures petites com per cabre-hi en aquell moble, doncs no tothom les pot fer o no tothom les té a mà, no? I llavors sí que és un extra de dificultat que esperem que quan la gent vagi al Fir Art doncs pugui posar en valor aquest fet de comptar amb escultors, no? Aquest any encara hem augmentat el número. L'any passat teníem a la Rebeca Puertolas, que aquest any repetirà també amb escultura. Sí. I després també afegim l'escultura de fusta del Josep Massana, no? Que tinc moltes ganes de veure les talles que sí. està preparant, perquè segur que també seran molt interessants. Sí.
De fet, l'Anna Maria és l'única artista que tenim de moment que acceptem en dues disciplines, tant en la pintura com en l'escultura, perquè tant en l'una com en l'altra doncs, ho fa molt bé, no? I ara us volia preguntar, escoltant-vos, si ens podríeu explicar una mica, perquè els oients us coneguin una mica millor. Clar, tant l'Helena com l'Anna Maria fan pintura, però la fan, ja ho heu sentit, de maneres molt diferents. Però m'agradaria que ens expliquéssiu què us va portar a l'art, o sigui, què us va cridar, com vau començar a crear, no? Perquè això crec que pot ser molt interessant també.
Jo realment des de nena he tingut aquesta necessitat, no?, d'expressar-me de diferents maneres a l'inici era com molt d'il·lustració i tot això, i vaig anar a estudiar Belles Arts a Barcelona i a partir d'aquí també vaig veure altres mons, però no ha sigut fins més d'adulta que que he vist en l'art abstracte una manera d'expressar-me i crear un llenguatge nou, no? Com el meu llenguatge. No partir d'una cosa figurativa, m'ajuda a buscar la manera d'expressar-me a través de les textures, dels relleus diferents, fins i tot dels materials, no? De l'atzar, no? Que em parlaves també a l'hora d'aplicar l'aquarela, doncs a mi també l'atzar forma part de tot aquest procés i això m'ajuda a generar imatges que poden expressar coses que jo vull explicar. Jo crec que va una miqueta per aquí.
Sí, per mi, tant la pintura com l'escultura és una forma de comunicació que tinc. En la pintura, com que ja vinc de molts anys, vaig començar bastant pel realisme, però un realisme que m'interessa molt l'impressionisme. És a dir, un realisme que no sigui afinat, que no sigui llapat. Una expressió de la pinzellada, solta, i ja des de molt petita que dibuixava. Després vaig estudiar arts aplicades, més tard a la Universitat de Barcelona, on vaig fer l'escultura a partir de quan vaig anar ara fa 8 anys a la Universitat de Barcelona. I amb això de les escultures que deies, és interessant perquè la mida petita i cap a tot arreu. La mida gran, que és el que ens agrada fer, sí, sí. és més difícil de col·locar.
No? Imposa més, no?
Imposa més. La mida petita no et dona tanta llibertat, però a la vegada ho pots col·locar a tota la persona, eh? La casa que no és gran, la casa que té una estanteria o una tauleta i la poses allà al mig. Eh? També queda molt bé.
És que això és tot un què, eh? El tema de l'art decoratiu sí. i l'art en general, no? Per dir-ho d'una manera, perquè amb el Fir Art ens trobem que qui ven més o menys sovint va més lligat a quin valor decoratiu tenen les peces o com de bé et quedarien al menjador, i després hi ha peces que considerem superdisruptives, xulíssimes, atrevides, amb un valor artístic impressionant que et mou moltíssim quan les veus, però que llavors et preguntes, ostres, però no sé si la vull veure cada dia, no? Perquè aquestes peces que fan aquest nivell d'impacte, i crec que hi ha molts artistes que ens passa això, que dius, ostres, són artistazos, però les vendes van molt lligades al valor decoratiu. I, òbviament, una escultura grossa sí. és fantàstica de veure i d'experimentar, sí. però, clar, el Fir Art no deixa de ser una fira de peces que després la gent se les compra per posar-se-les a casa. No?
Sí.
I també és una contradicció, a mi em sap una mica de greu a vegades, això.
Sí, sí. Soc membre d'ICRE, crec que és l'associació, l'Institut Català per la Recerca en Escultura, que ens obre moltes portes de cara a exposar peces grans, a molts llocs. Ara, últimament, vaig estar en una exposició al Monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona amb el tema de Guerra i Pau. Vaig presentar una escultura que es diu L'Abraçada, que va quedar molt bé, molt maco va quedar. I després, ara, actualment, fins al 30 de setembre, es pot veure a l'Església Vella de Miravet una exposició també d'ICREA formada per 70 escultures. La vora de 70 escultures, que també és molt interessant.
Grans, totes.
Són bastant grans, de totes mides, i som dels socis d'ICRE. Es pertany a una associació que t'obre molt les portes. Perquè si no, tu sol no arribes a presentar-te a molts llocs. Tant en pintura com en escultura. M'he trobat que t'obre les portes. I vosaltres també ens obriu les portes. Amb el Firat.
Fantàstic. Moltes gràcies. De fet, ara ho anava a preguntar, que de fet un dels objectius del Firat, com sí. L'entenem nosaltres, és aquest, no? És que els artistes pugueu entrar en contacte amb altres artistes, que creeu sinergies noves, no? Llavors, no sé si vosaltres us ha servit també per conèixer gent que potser no coneixíeu, no? Per, bueno, buscar futures col·laboracions o simplement per tenir un teixit. Això també ens interessa de saber per si, bueno, per si veiem
que funciona. Sí, jo crec realment que, bueno, jo he conegut gent dins ara a partir d'això també, fins i tot lo de les xarxes, no? El seguiment que tens a partir del Firart també és un altre. També se't reconeix com a, vull dir, la gent llavors ja et situa una miqueta en el món de l'art i això també t'ajuda a moure't o a que et busquin per depèn de quins actes o coses que passen a la vila. Vull dir que això és... A mi m'ha anat molt bé amb el tema del Firart, vull dir que estic molt contenta. També, no només ja per tema personal, també t'obliga, no?, a, no sé, un moment de vacances o no sé què. No, és que ara he de produir, no? Que això també és com que a vegades trobar com més moments de dir... necessito ara estar una setmana tancada, mínim, no?, de concentració i a partir d'aquí ja seguir treballant, no? Que a vegades fins que no et surt el que...
L'excusa per posar-te.
Sí, costa molt. Jo també treballo paral·lelament de professora, per tant, les hores, no?, són limitades.
Són 24 en el capdavall del dia i donen pel que donen.
I per molt que et vingui de gust això, costa a vegades. Per tant, a mi m'ha anat molt bé. Estic molt contenta.
Trobo que també seria interessant, és un suggeriment, eh?, si Vilafranca es pogués fer una casa de cultura, on tenir exposicions i obra permanent de tots els artistes i pintors de la comarca. No ho sé, és una cosa que...
Sí, sí, els espais culturals de Vilafranca són tot un tema per anar parlant i anar fent.
Sí.
Doncs jo també tinc una suggerència. A mi m'agradaria un taller compartit.
Jo o sigui, també ho penso, sí. Això.
Com un coworking.
Sí, o sigui, un espai on...
Espai de treball compartit.
Sí. Exacte, on poguéssim treballar conjuntament. Fa no gaire vaig estar a Valls i allà tenen un espai xulíssim, és un taller gegantí on tothom, si forma part de la cooperativa, pot accedir a totes les instal·lacions i tenen màquines de gravar, o sigui, és una cosa brutal. I vaig pensar, i per què nosaltres no podem trobar un espai? Segur que el podem trobar, no? No sé com s'ha de fer, investigaré, però...
No, generar un espai de trobada mentre estàs dins del procés creatiu...
Sí, jo el trobo a faltar.
És que seria un posar l'accent a la producció, que ara mateix només tenim espais expositius, no? Tota l'energia a Vilafranca se'n va a l'exposició, i a més són normalment exposicions individuals, que jo, per exemple, no podria omplir la Capella Sant Joan, no? Hauria d'ajuntar-me amb uns quants per poder omplir un espai expositiu dels municipals. Però sí que a nivell de producció seria molt interessant poder estar treballant al costat teu mentre es fas gravat o al
Exacte.
Costat de la Júlia Ríos mentre està pintant, no? Veus coses diferents, t'inspires, això és l'ambient que hi ha a Belles Arts,
sí.
Que tothom està treballant amb una història diferent sí. I que tots veus els uns dels altres, això...
I que això existeix, vull dir, que no és una cosa... Exacte, a mi
és enriquidor.
Em sento...
Estar treballant a casa sols, a vegades...
Sí.
Però que això existeix, no? És només fos buscar.
Clar,
sí. M'encantaria que això pogués passar, sí.
Doncs amb aquests somnis, amb aquestes peticions, avui hem acabat una mica amb carta als Reis. Sí. Acomiadem aquest esbossant al Firar, Anna Maria Almirall Germán i Helena González Alzinet. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies.
Que vagin bé aquests dies d'acabar de triar, de seleccionar, de retocar si cal, amb calma i amb ganes de veure la vostra obra al Firar 2024.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu. Tenim encara una cita d'aquí 15 dies, la darrera ja, amb Esbossant el Firar. Allà ens veurem. Gràcies, noies. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
And the grand facade so soon will burn.